9:42, seguim amb aquesta ruta literària amb autors, autores de Sitges que han publicat llibres recentment i que doncs, poden ser unes molt bones propostes per aquest Sant Jordi 2021. Anirem a parlar ara de seguida amb un altre d'aquests escriptors, a veure si aconseguim que l'Albert, el tècnic, vegi i connecti el mit, perquè jo sí que els veig. Vosaltres em veieu a mi? Em sentiu? Sí, però jo a ells no. Em senten ells, Albert? Ja? Ens podem connectar? Ja? Tot correcte? A veure, Joan, bon dia.
Bon dia, Carola.
Doncs aquí tot perfecte. Pep Ventura, molt bon dia.
Bon dia, Carola, què tal?
Doncs ja està, solucionat. És que tenia un problema que el tècnic no se li arrencava al mit. Escolta'm, això de fer totes aquestes entrevistes a través de telemàtiques ja és una suor freda constant.
És un drama, és un drama.
És un drama. Joan, et deixo una estona amb Pep Ventura, que és una altra d'aquestes propostes literàries de proximitat, podríem dir,
Exacte, molts sitgetans, no sabem si han aprofitat la pandèmia o no, però molts sitgetans s'han llançat, aquest 2020 a publicar, a fer doncs, llibre nou. En Pep ens explicava que sí que és veritat que l'ha publicat ara, però que ha estat una cursa de fons aquest llibre, aquest Sillón de Pizarro, que a més és una... És una història, diguem, fosca, que se'n va a les arrels del narcotràfic, que se'n va, doncs... no té relació amb Sitges, per dir-ho així, encara que hi ha un sitgetà que ha utilitzat, en certa mesura, una experiència pròpia per vestir-lo. Pep Ventura, bon dia.
Hola, bon dia, Joan, bon dia a tothom. Sí, diguem-ne que no és autobiogràfic, per això, aquesta part...
D'acord. A veure, és un el que ens vas comentar un dia, aquest llibre porta molts anys al tinter.
Sí, efectivament. Jo vaig, de fet, el llibre el vaig començar a escriure potser farà uns 20 anys, o una cosa així. Com aquell que diu, a mi m'agradava el record, és a dir, jo disfrutava molt de cada moment mentre anava escrivint. I tampoc tenia una intenció concreta d'acabar-lo en algun moment. Llavors, farà cosa d'uns 3 o 4 anys, vaig decidir que aquest llibre havia de veure la llum, ¿vale? I vaig començar ja a fer els retocs finals, parlar amb alguna editorial, que em fessin alguna correcció, i ha coincidit que ha sortit amb la pandèmia, però vull dir, no és fruit de la pandèmia, sinó és de molts i molts anys de treball.
És a dir, no és que en Pep es posés a escriure durant la pandèmia, sinó que durant la pandèmia en Pep ja portava molt de temps escrivint.
Correcte. No et puc dir tota la vida, però des de que, pues mira, des de que tenia 25 anys.
D'acord. Per què vas posar-te a escriure aquesta història i per què aquesta història ha navegat durant tants anys, diguem, per la teva taula?
Mira, vaig començar quan jo estudiava, jo, de fet, hi ha una part que és veritat que sí que és no és autobiogràfic, però sí que són vivències personals que jo vaig tenir. Vaig estudiar als Estats Units i una miqueta vaig començar a fer una història d'uns estudiants que al cap d'un any i pico, quan ja tenia 90 o 100 pàgines escrites, vaig decidir que anaven a la brossa i que m'hi posava en sèrio. I llavors vaig començar a escriure una novel·la com les que a mi m'agraden, que en el fons a mi m'agraden les novel·les que tenen un context històric real, ¿vale? I que la història és de ficció, però dins d'aquest context. La història transcorreix al Perú perquè el meu company d'habitació a Estats Units quan estudiava era un peruà. Llavors, tot el que ell m'explicava, tot el que comportava la situació que vivien en aquell moment, per mi era tan surrealista que ara no ho seria tant, perquè aleshores ells tenien toc de queda. El seu cas era per terrorisme i aquí tenim toc de queda per pandèmia. ¿Vale? Però en aquell moment, per mi, el toc de queda era com una cosa sorprenent, no? Podem dir-ho així en la societat a la que jo estava acostumat a viure. Llavors vaig començar a desenvolupar-ho, però òbviament, com que volia donar-li un context històric molt real, això implica també llegir molts llibres de terrorisme, de narcotràfic, una mica perquè a mi m'agrada que quan acabi de llegir la novel·la, la persona que l'està llegint, es faci una idea de com es vivia en el Perú en aquelles èpoques. A part de que hi ha d'haver-hi un divertimento, perquè al final és una novel·la de ficció i com en tota novel·la pues, ha de ser divertida, hi ha una mica de... és una mica novel·la negra, amb una mica de... amb algun assassinat, amb, hi ha terrorisme i tot, però la meva idea final és que et diverteixis, però que quan acabis, a més, hagis après alguna cosa d'aquell país, que per nosaltres és bastant desconegut.
Però per aprendre alguna cosa d'aquell país cal una documentació. Com es documenta un sobre el Perú, que és el lloc, el Perú de finals dels anys 80, sobre Sendero Luminoso, sobre en Fujimori, que va venir després, però ja ara hem sentit, ara hi ha hagut eleccions, ara a Perú fa 4 dies. És a dir, com es documenta sobre aquest període tan convuls d'un lloc tan concret del món?
De fet, mira, moltes de les coses... Jo hi vaig viure 6 mesos, a l'any 95, a Perú, que la novel·la passa, està ambientada a finals dels 80, però també una part passa al 95. Per tant, també hi ha coses d'aquells moments que jo les vivia, vale? Llegint molt, a vegades m'he hagut de llegir un llibre d'aquells que no te'l llegiries en la vida. Per posar-te un exemple, vaig llegir una vegada un llibre sobre les armes de Sendero Luminoso. Vale? Imagina't, només d'això. Jo me'n recordo que anava al tren i estava pensant, la gent no sé què deu pensar amb aquest home aquí llegint una cosa tan concreta i de terrorisme, saps? Bé, és llegint molt, llegint molts llibres, vale? I sobretot estan molt atent a les coses que passen, a les coses que t'expliquen. Clar, jo, l'avantatge meu és que tinc molts amics peruans i tots aquests amics peruans, ells parlen de coses que jo després les aprofito per introduir-les també a la novel·la.
D'acord.
Una mica, però és una feina de molt llarg recorregut per això, perquè necessites realment llegir molts llibres. He llegit llibres, ara que comentaves això del Vargas Llosa, però del Vargas Llosa fill, es diu Álvaro Vargas Llosa, que també dona molt bona informació de l'època de corrupció de Fujimori. Al final vas agafant coses una mica a tot arreu. De fet, ara el que comentaves de les eleccions, la filla del Fujimori és una de les dues candidates que
per
queden.
Per això.
Per la segona ronda final, sí.
O sigui que la cosa... En el fons, no deixen de ser... La història està relacionada sempre i al final et trobes en l'actualitat amb coses que tu aquí ficciones a la novel·la.
Ah, això mateix. Sí. Uh-huh. Al final, la història per darrere, la part realment important, com sempre, és la part de les persones, eh? És a dir, al final, darrere hi ha una història de personatges, hi ha una història d'amor, hi ha el personatge, per catalogar-lo, entre cometes, que és el dolent, el corrupte, etc. Vale, no vull fer spoilers de la novel·la perquè el que se la llegeixi m'agrada que la llegeixi sense saber-ne res, uh-huh. Però vull dir que al final, a darrere hi ha una trama que el lector l'atrapa molt, per dir-ho d'alguna manera. Eh? És a dir, primer hi ha una part de situació que és perquè tu et situïs exactament, i perquè hi ha molts personatges, són diferents històries que al final acaben confluint. En aquestes històries s'explica també el funcionament del que és la DEA, que és l'Agència Americana d'Antinarcòtics, vale? Perquè hi ha un personatge que és de la DEA, de la policia...
Qui ha vist Narcos ja sap.
Ah, això mateix, una mica...
Exacte.
Per dir-te algú, Pablo Escobar també, vale? Uh-huh. Vull dir, per això et dic que al final hi ha molts personatges i llocs i coses que han passat en realitat, sí? I n'hi ha altres que jo me les he inventades pel bon transcorre de la història.
Uh-huh. A veure, has comentat que fa 3 anys vas decidir que aquesta història havia de veure la llum, però has comentat que fa 20 anys que et vas posar a escriure aquesta història. Uh-huh. Què va passar durant aquests 17 anys, posem per cas, en què tu escrivies, tu et documentaves, tu miraves coses, aquesta història no tenia vocació de veure la llum o com... Com t'ho vas plantejar?
No, inicialment no hi havia pensat en què veiés la llum. De fet, és el que et deia abans, jo disfrutava molt del camí. De fet, una mica la història, perquè et facis una mica la idea, la història és com que va evolucionant sola. Sí? És a dir, jo començo a escriure, vaig fent, i de fet la història tenia un final, vale, que no explicarem, vale, que una nit, perquè a mitjanit em vaig despertar a les 3 del matí, que devia estar-hi pensant... vaig aixecar-me, vaig escriure tot el que havia pensat perquè era com el final perfecte que jo li veia per la història, però que no el tenia pensat des del moment inicial, sinó que els personatges una mica es van creant també a si mateixos, al llarg de la història. Però al final, aquell final que se'm va acudir aquella nit de matinada, era perfecte perquè al final el lector, quan acaba, almenys és el que m'explica tothom, acaben amb molt bon regust de boca. Vale? Vull dir, diuen, perfecte, aquest és el final. De fet, tinc una companya de feina que sempre em deia, com no acabi bé, et mataré. I al final em va dir, m'encanta com l'has fet acabar.
És a dir, que al final, el final del final va venir per una inspiració de nit.
Jo suposo que el cap a vegades està pensant en coses, tot i que no en siguem conscients, durant la nit, però en aquest cas realment va ser així.
Perquè quan escrius, quan t'hi poses, com funciona aquesta dinàmica d'algú que no és escriptor, que té la seva feina, que té la seva vida i que bé, que al final doncs està fent una novel·la allò, diguem, llarga, no és un assaget petit, és una cosa més contundent en aquest sentit.
Mira, necessites tenir una certa disciplina, vale? Que jo, amb sinceritat, vull dir, ara amb el nen tinc menys temps del que tenia, vale? Però abans de tenir el nen, jo totes les tardes, quan arribava de treballar a casa, estava una hora i mitja, m'assentava davant de l'ordinador o em posava a llegir. Vale? Llavors, totes dues coses em conduïen a que anés avançant. Sense tenir una dinàmica així, la inspiració, tot i que aquella matinada va ser sobtada, no arriba normalment quan no estàs treballant. Vale? Per tant, necessites estar posant-hi diàriament. I jo cada dia dedicava potser una horeta i mitja, a escriure, com que al final ja et dic que són moltes històries, fins i tot, hi havia un punt de desorganització en la meva manera de treballar, vale? Que era de que avui em venia de gust escriure la història d'un personatge i seguia amb la història d'aquell quan encara el de l'altre estava una mica més endarrerit, per dir-ho d'alguna manera. Després es tractava d'agafar-ho tot i fer com agafar totes les peces del puzzle i ajuntar-les.
S'ha rellegit moltes vegades abans de que vegi la llum?
No t'enganyaré, potser l'he rellegit 30 o 40 vegades, jo. O sigui, i no t'exigero, perquè el problema que tenim els autors normalment és que mai estem conformes del tot amb el que estem fent. Sí? Llavors, cada vegada que jo me l'agafava, retocava algunes coses fins a això. Fins que fa 3 anys vaig decidir que ja no retocava més i tot i això, amb les correccions que em van fer l'editorial que jo vaig triar, em van fer una sèrie de correccions amb les que jo hi estava d'acord o no estava d'acord, per la qual l'havia de tornar a llegir. Després l'has de tornar a llegir perquè es vegi que tot el que surt és exactament com a tu t'agrada. Vale, per tant, la dècada he llegit 30 o 40 vegades sense quillar-te.
I escolta, ha viatjat al Perú ja?
Sí.
La novel·la? I què han dit des d'allà?
Mira, de fet, ha viatjat molt recentment. Vale? Uh-huh. Perquè, de fet, la novel·la va dedicada amb el Mateo, que és aquest amic meu peruà, que és amb el que jo convivia i el que jo sempre dic que és una mica el culpable de tota aquesta banda, perquè quan estudiàvem junts, quan ell tenia que estudiar, s'estudiava, quan jo tenia que estudiar, ell m'explicava històries i jo me n'anava amb el cap cap a Perú i deixava d'estudiar. Vale? Llavors, li vaig dedicar amb ell i li vaig enviar. Ell l'ha rebut farà uns 15 dies o 20 dies, vale? I l'està llegint i de moment em diu que li agrada molt. I els amics de Perú d'allà, que també en tinc molts amics, ells ara el poden comprar, vale? El poden comprar també per internet amb una plataforma que treballa amb Sud-amèrica.
D'acord.
L'estan començant a viure ara ja.
Perquè, clar, sempre hi ha probablement aquella recança de que al final escrius sobre un lloc que no és el que coneixes directament. I aleshores sempre hi ha aquest risc de que quan et llegeixin des d'aquell lloc diguin, ostres, què diu aquest?
Sí, però jo et diré una cosa. Mira, Joan, per sort he pogut viatjar allà, et diré que com el millor. Perú, que et diré quasi que Catalunya o que Espanya. Sí? És a dir, jo he viatjat a Perú unes 5 vegades, la primera vegada 6 mesos, una segona vegada vaig viatjar-hi 2 mesos i després he anat viatjant amb amics diverses vegades. Al final he visitat molts llocs de Perú i al llegir tant, jo a vegades me'n recordo que quan anàvem fent turisme, als guies jo els hi preguntava algunes coses perquè a més vaig començar una segona novel·la que està començada, que està ambientada al segle XVI, aquesta sí que és una novel·la de segle XVI, de l'època de la conquista, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, que també havia de llegir molt, i he anat llegint molt. I els feia unes preguntes que els meus amics d'allà i els guies em deien, és que no sé el que m'estàs preguntant, perquè no, els sonava xino. M'entens? Vull dir, al final, quan t'interessa molt alguna cosa, al final acabes aprenent-ne bastant també d'aquell país.
Has triat l'autoedició per tirar endavant la novel·la. Com funciona aquest món de les autoedicions?
Vaig triar l'autoedició en aquest sentit. La vaig triar justament perquè el llibre, per dir-ho d'alguna manera, l'he parit jo, sí? I volia que fos com jo volia que fos. Sí? És a dir, el disseny de la portada, que és com és un silló com un tipus Chester de color vermell.
Sí, sí, un silló de pizarro, però molt...
Sí, vale? Perquè el silló de pizarro, perquè ens entenguem, és justament el... com s'anomena el càrrec de president del Perú. ¿Vale? Uh-huh. Pizarro va ser el primer virrei del Perú. ¿Vale? Llavors, com que jo tampoc volia, o sigui, m'agradava el títol, però tampoc volia que la gent pensés que era una novel·la ambientada en el segle XVI. ¿Vale? És una novel·la ambientada, és una novel·la contemporània. ¿Vale? Llavors, per això vaig voler posar-li aquest Chester, ¿vale? Perquè m'agradava la imatge que projectava, és maca, però a més era perquè ho estava fent com jo volia que fos. Sí? Llavors vaig optar per l'autoedició en aquest sentit. Em vaig posar en contacte amb una editorial que es diu Círculo Rojo perquè havia llegit per internet que tenien molt bones referències. Llavors, parlant amb ells, ells et van fent com... O sigui, tot i que el disseny de la portada és el que jo volia, ells són els que t'ajusten, et posen la part de darrere amb la sinopsis, etcètera, etcètera. Però el llibre és exacte el que jo volia. Sí, potser una editorial a l'uso, primer, que te l'editin és una cosa, i a més, no sé si me l'haurien fet com jo volia realment que fos. Mm-hmm. Perquè ens fem la compte, jo per mi això també és un gran regal que he decidit fer-me a mi mateix.
D'acord. Doncs aquest regal que el signarà en Pep Ventura demà, si no recordo malament, de 7 a 8, al passeig.
De 7 a 8, correcte. Sí.
I que, doncs, estarà a disposició dels sitgetans i dels peruans, que els agradi. Carola.
Gràcies, moltes gràcies, José Ventura, Pep Ventura, enhorabona per aquest llibre, gràcies, Joan.
Gràcies,
gràcies
i fins aviat.
Fins aviat.